Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues nenes petites trobades mortes a l'interior de casa seva al nucli de Salitja, a Vilobí d'Onyar. La seva mare hauria intentat suïcidar-se a l'autopista AP7, on ha estat embestida per un camió. Montse Manent.
L'alcaldessa d'aquest municipi de la Selva, Cristina Mundet, ha demanat respecte per la família, que ha reconegut que estaven empadronats al municipi des del 2014, però mai havien rebut assistència ni denúncies de maltracte.
Aquesta família es va empadronar l'any 2014 i no tenim constància que hi hagi algun expedient obert ni de benestar social ni de cap altra àrea amb aquesta família. No n'hi ha constància. No estaven escolaritzades aquí.
Protecció Civil desactiva l'alerta del Pla Bencat i el deixa en fase de prealerta. El pla s'havia activat per fortes ventades durant la jornada d'avui.
Els bombers han atès fins a 502 avisos relacionats amb el vent, la majoria per arbres caiguts o elements inestables a façanes i a la via pública. Tarragona és una de les zones més afectades, encara que sense incidents greus.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
De moment no hi ha hagut cap incident remarcable, tot i que els bombers ja han rebut 97 avisos del territori. Tot i això, cal destacar la caiguda d'algunes branques d'arbres. Des de la Protecció Civil tenen activat el Pla Bencat i demanen prudència a les activitats que s'hagin de fer a l'aire lliure.
Front comú dels alcaldes del Besòs per recuperar la biodiversitat del riu després dels vessaments contaminants de l'incendi de la planta de reciclatge de Montornès del Vallès.
El president del Consorci Besòs-Tordera, Josep Monràs, afirma que es pot ser moderadament optimista perquè en dos dies el riu ja ha donat signes de recuperació.
El missatge d'optimisme moderat és absolutament fals que aquest incident ens porti a 30 anys enrere de la recuperació del riu. Això és radicalment fals, per la que les dades són contundents a l'hora de fer aquesta afirmació que us estic fent jo, però en tot cas el que fa és que ens ajuntem els nostres esforços per fer aquesta recuperació de manera més immediata.
3.000 agents entre Mossos i Seguretat Privada vetllaran perquè no es produeixin incidents el proper dimecres 18 de desembre, coincidint amb el Barça-Madrid.
La data ha estat escollida per una nova acció reivindicativa de Tsunami Democràtic. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha assegurat que no es preveu la interrupció del partit.
Les informacions que Tsunami ha traslladat és que no té intenció d'interrompre el partit. Per tant, entenem que no hauria de produir-se cap acció que comportés això, precisament, no? Que seria el pitjor escenari, el que nosaltres diem escenaris, de malson.
I en cultura, a l'Escala es presenta aquesta hora la biografia de Martí Rouret, qui fou la mà dreta del president Lluís Companys i sotssecretari de presidència durant la Guerra Civil Espanyola.
És obra del polític i historiador Rafael Bruguera i ha estat editada per la Fundació Josep Irla.
Ràdio L'Escala, Belfont.
Coincidència és el que va motivar Bruguera a escriure la biografia de Rouret, un personatge polifacètic que, com a sotssecretari de presidència en temps del president Companys, va arribar a ser considerat com a mà dreta del president. Rafael Bruguera.
Martí Rouret va ser un home d'absoluta confiança de Lluís Companys. Lluís Companys li encarrega qüestions molt delicades durant la República i la Guerra Civil i ell se n'ocupa amb fidelitat i amb negació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest Bencat ja en fase de prealerta. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara el vent de component oest bufa amb ratxes superiors als 70 o als 80 km per hora. A la meitat sud del país, a zona de ponent, també extrem nord de l'Empordà i cotes altes del Pirineu i el Prepirineu. Fins i tot les ratxes són superiors puntualment als 90 km per hora i esperem que de cara a aquestes properes hores també es mantingui reforçat, especialment a les comarques del sud del país i també a l'extrem nord del litoral. En aquests sectors les ratxes màximes podrien superar als 100 o als 120 km per hora. En conjunt, una tarda amb la presència d'intervals de núvols, sobretot al nord i al nord-oest del país, i amb precipitacions a la zona del Pirineu. Cota de neu que esperem que se situï al voltant dels 2.200 metres, gruixos de neu força significatius, sobretot a la zona del vessant nord de la Serralada, fins i tot podrien superar els 50 centímetres de neu nova per sobre dels 2.400 metres, i amb acumulacions de pluja que seran extremadament abundants, més de 100 litres en 24 hores. Avui amb unes temperatures que en general són més altes arreu del país. Cap de setmana més tranquil, amb sol, i demà al matí encara amb vent de component oest reforçat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, circulació que va augmentant, es va registrant més cues, per exemple, en el cas de la C-17, a la zona des de pràcticament Granollers i fins a Parets, en sentit Barcelona. Hi ha cues en tot aquest tram doncs, per un accident, que ara mateix hi ha un carril tallat en aquesta direcció, i això està complicant força la circulació en aquest punt de la C-17. Un altre punt amb retencions és la C-58, aquí entre Badia i Sabadell, en sentit Terrassa, tot i que a Badia també n'hi ha, en aquest cas en bona part, per un camió que ha volcat i que talla l'accés cap a l'autopista P7 en sentit nord, en aquesta C-58. D'altra banda, també queden trams a l'altitud, a la zona de Montcada, en sentit Barcelona, en aquesta C-58. Aturades també en la C-55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit Manresa, i també les dues rondes, especialment més a la ronda de dalt, ara mateix, i en sentit Besòs, sobretot des de Pedralbes i fins a la zona de Via Júlia. És tot, de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tragèdia a Vilobí d'Onyar, a la Selva, aquest migdia on els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues nenes de curta edat que han estat trobades a l'interior de casa seva al nucli de Salitja. Minuts més tard, la policia ha rebut l'avís que la seva mare hauria intentat suïcidar-se a l'autopista AP7, on ha estat embestida per un camió. L'Ajuntament del municipi ja ha decretat 3 dies de dol oficial i ha suspès totes les activitats del cap de setmana.
Les investigacions es troben per ara sota secret de sumari, però el que se sap fins ara és que hauria estat el pare qui hauria trobat el cos de les nenes de menys de 10 anys amb evidents signes de violència. La mare, que continua ingressada en estat greu a l'Hospital Josep Trueta, hauria intentat suïcidar-se llançant-se en direcció contrària per l'autopista P7, on ha estat embestida per un camió. Des de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ja s'han decretat 3 dies de dol oficial i s'han suspès tots els actes previstos per aquest cap de setmana, fins i tot els previstos per la Marató de TV3. L'alcaldessa, Cristina Mundet, ha demanat respecte per la família, ha reconegut que estaven empadronats al municipi des del 2014, però mai havien rebut assistència ni denúncies de maltracte.
Aquesta família es va empadronar l'any 2014 i no tenim constància que hi hagi algun expedient obert ni de benestar social ni de cap altra àrea amb aquesta família. No n'hi ha constància. No estaven escolaritzades aquí.
Segons Mundet, les nenes no estaven escolaritzades al municipi, però sí realitzaven diferents activitats extraescolars amb altres infants. En un comunicat, el consistori ha expressat el seu condol i ràbia per uns fets tristos i lamentables. També han recordat que cal secret de sumari i han demanat màxima serenitat al poble. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec del cas.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Doncs encara en la crònica de successos, a aquesta hora està en marxa una junta de seguretat extraordinària convocada aquesta tarda a Manresa per afrontar l'allau de casos d'abusos sexuals, especialment aquesta darrera setmana al municipi. Ahir mateix l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, assegurava que els fets superaven la capacitat pròpia del consistori i demanava ajuda urgent al Departament d'Interior, també contundència a la justícia davant dels agressors. Seguint aquesta reunió hi ha els nostres companys de Ràdio Sant Fruitós. Olga Gili, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix fa 30 minuts que ha començat aquesta junta, havia de començar a les 6 de la tarda, però han començat amb 50 minuts de retard. En el moment en què els periodistes ens hem acostat per demanar informació de què havia passat, perquè havia començat tan tard, han sigut les relacions mudes, no han dit res ni a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ni tampoc Tampoc Miquel Buch no han dit absolutament res, per tant estem a l'espera ara de que s'acabi i segurament que s'acabarà molt més tard del que teníem previst, segurament que d'aquí una hora, hora i quart. Recordem doncs, que aquesta reunió és per combatre i per saber què fer en els casos que estan havent a Manresa sobre les violacions reiterades que estan havent a diferents joves del territori.
Doncs gràcies, Olga. Estarem pendents concretament d'aquesta reunió, del resultat d'aquesta reunió. Protecció Civil ha desactivat el pla Bencat i el deixa en fase ara de prealerta. El pla s'havia activat per la previsió de fortes ventades durant la jornada d'avui. Fins a les 6 de la tarda, els bombers han fet 502 sortides relacionades amb el vent i el telèfon d'emergències ha rebut 796 trucades, també fins a les 6 de la tarda.
L'episodi de fort vent ha deixat ratxes que han superat els 100 km per hora en diversos punts, especialment de l'àrea metropolitana, però també a Tarragona o Lleida. Les principals afectacions són per arbres caiguts enmig de la via o elements inestables de les façanes dels edificis. Protecció Civil ha demanat màxima precaució, també sobretot a l'hora dels desplaçaments o activitats a l'aire lliure. Emergències també ha activat en fase de prealerta el pla Allaucat per perill d'alt de Llaus a l'Aran i al Pallars Sobirà.
Fins a aquesta hora, els municipis més afectats, com dèiem, són Reus, Sabadell o Tarragona, on també, és una, com també dèiem, és una de les zones més afectades, encara que sense incidents greus. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Tarragona està amb alerta per fortes ventades. Es preveu que l'episodi de les ventades sigui especialment fort aquest divendres a la tarda. De moment no hi ha hagut cap incident remarcable, tot i que els bombers ja han rebut 97 avisos del territori. Tot i això, cal destacar la caiguda d'algunes branques d'arbres. Des de Protecció Civil tenen activat el pla Bencat i demanen prudència a les activitats que s'hagin de fer a l'aire lliure. Pel que fa al trànsit, també expliquen que aquelles zones més afectades pel vent s'ha de reduir la velocitat i s'ha de corregir les desviacions per mantenir la direcció del vehicle. També demanen que es vigili en l'avançament de vehicles de grans dimensions, especialment en la distància de separació lateral, i subjectar el volant de manera forta i segura.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Front comú dels alcaldes del Besòs per recuperar la biodiversitat del riu després dels vessaments contaminants per l'incendi de la planta de reciclatge de Montornès del Vallès d'aquesta setmana. A l'espera dels resultats definitius de les proves que s'estan fent encara aquests dies al riu per determinar l'abast del desastre mediambiental, el Consorci del Besòs Tordera s'ha reunit aquest migdia i amenaça en presentar-se com a acusació popular si finalment la Fiscalia veu indicis de delicte ecològic. Jèssica del Moral, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Presidia la reunió l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, amb l'objectiu d'avaluar l'impacte ecològic de l'accident. Colau ha cridat a la serenitat i ha assenyalat que, malgrat que es tracti sí d'un fet greu, en cap cas no es pot dir que el riu hagi retrocedit 30 anys. En aquest sentit, el president del Consorci Besòs Tordera i també alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha destacat que en dos dies el riu ja donarà signes de recuperació. De fet, aquest mateix matí ja s'hi han vist carpes. Diu Monràs que es pot ser moderadament optimista.
El missatge d'optimisme moderat és absolutament fals que aquest incident ens porti a 30 anys enrere de la recuperació del riu. Això és radicalment fals, per la que les dades són contundents a l'hora de fer aquesta afirmació que us estic fent jo, però en tot cas el que fa és que ens ajuntem els nostres esforços per fer aquesta recuperació de manera més immediata.
Tant Colau com Monràs han anunciat que si la Fiscalia aprecia mala praxi per part de l'empresa es personaran com a acusació. De moment el Consorci ha estat a rebre el resultat de les analítiques de la planta depuradora i de les aigües del riu, que poden trigar encara setmanes. Aquesta investigació s'emmarca en l'expedient que ha obert el Consorci en col·laboració amb l'ACA, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, Aditexa. Recordem que tot plegat hauria començat dimecres arran de l'extinció d'un incendi declarat en aquesta empresa de Montornès del Vallès dedicada al reciclatge de dissolvents i residus industrials.
La Comissió d'Investigació del Castor conclou que l'Estat, Escal UGS i ACS han d'assumir responsabilitats. La Comissió Parlamentària ha aprovat aquest divendres les seves conclusions i recomanacions després de més d'un any de compareixences. Ara, aquestes conclusions, pactades entre Junts per Catalunya, Esquerra i els Comuns, seran debatudes en el ple del Parlament de la setmana vinent. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Per la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, tot plegat ha de ser una lliçó davant un projecte mal fet, mal gestionat i mal concebut i amb una falta de rigor i transparència davant un risc sísmic demostrat amb el miler de terratrèmols que es van produir davant la costa de l'Ebre i el Maestrat i que ha suposat també sobrecostos a la butxaca dels consumidors. Per això es demanen responsabilitats polítiques, especialment al govern espanyol. Cristina Reverte és la portaveu de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia.
S'han d'assumir també, que és el que sempre hem demanat, aquestes responsabilitats polítiques que no es volen assumir. No no ha hagut una defensa clara dels interessos públics, sinó que l'ha hagut en tot moment dels interessos particulars, i hem arribat fins aquí precisament per la desídia i per la ineptitud tant de la part tècnica que va validar este projecte com també de la part política quan el govern de l'Estat, diguem Ministeri de Medi Ambient, diguem Ministeri d'Indústria i altres administracions públiques, en este cas en competències a la Generalitat Valenciana pel que fa a l'autorització ambiental integrada.
La plataforma en defensa de les Terres del Sénia vol que es tanqui així un malson que ha d'acabar amb el desmantellament definitiu de les instal·lacions.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau política, Pedro Sánchez trucarà a Quim Torra dimarts vinent en el marc de la ronda de trucades als presidents autonòmics per les negociacions de la investidura, enmig, això sí, d'un clima de retrets per la manca de diàleg.
Fons de la Moncloa han assegurat que la trucada es produirà dimarts després de la de l'endecari Íñigo Urkullo, després de 3 mesos de no comunicar-se directament. Aquest matí, però, el president en funcions, Pedro Sánchez, ha retret a Torra des de Brussel·les que demani diàleg mentre alhora menys tingui l'oferta del govern espanyol. Recordem que Torra va titllar ahir l'anunci de les trucades de gest buit i estèril.
Después de escuchar lo que ha dicho el presidente Torra, no es que me llama la atención que quien reclama diálogo pues critique el diálogo con él y con el resto de presidentes autonómicos, ¿no? Yo creo que la vocación de diálogo que manifiesta el gobierno de España es inclusiva, no es excluyente. Y creo que además es positivo el que este proceso de investidura, sobre todo después de 5 elecciones, de 2 repeticiones electorales a nivel general, pues también seamos conscientes todas las instituciones, no solamente los partidos políticos que estamos presentes en la Cámara, que tenemos que poner al país en marcha.
El president en funcions també ha parlat sobre la promesa del nou sistema de finançament. Sánchez ha assegurat que inclourà ja una proposta en el seu discurs d'investidura, però que serà d'acord amb el que preveuen els diferents estatus d'autonomia.
Doncs precisament la Cambra de Comerç de Barcelona reclama més inversions en infraestructures catalanes per part de l'Estat. L'institució ha fet públic un informe que posa sobre la taula l'impacte econòmic del dèficit d'inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya entre els anys 2001 i 2018.
Asseguren que s'han deixat de guanyar prop de 8.000 milions d'euros, el 3,3% del PIB català, i la creació d'11.000 llocs de treball. L'informe afirma que per acabar amb el greuge caldria una inversió de 45.000 milions d'euros des d'ara fins al 2030. L'entitat ha concretat que calen 15.000 milions com a mínim per a infraestructures prioritàries, la majoria destinats a la xarxa ferroviària i a la viària. El president de la Cambra, Joan Canadell, reclama que les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez es posi com a condició que el govern espanyol reconegui aquest deute.
L'Estat ha de reconèixer aquest deute. Ha de reconèixer aquest deute que té en Catalunya, aquests 45.000 milions d'euros, i de fet la investidura que està en aquests moments sobre la taula no haurien de donar suport als nostres partits polítics si no hi ha un reconeixement d'aquest deute.
El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sumat a aquesta proposta i ha anat un pas més enllà. La Cambra de Comerç de Barcelona proposa crear una taula conjunta amb altres cambres patronals i organitzacions professionals per fer una proposta sobre el deute inversor en infraestructures.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
3.000 agents entre Mossos i Seguretat Privada vetllaran perquè es produeixin incidents el proper dimecres 18 de desembre, coincidint amb el Barça-Madrid. Recordem que la data ha estat escollida per Tsunami Democràtic per reivindicar el dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos independentistes. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els agents, els Mossos, s'encarregaran de la seguretat a l'exterior de l'estadi. Des de primera hora organitzaran un primer anell al voltant del camp que vigilarà que no hi hagi incidents i que jugadors i àrbitres hi arribin sense problemes. Pel que fa als agents de seguretat privada, seran els encarregats de vetllar per evitar problemes a l'interior del camp, especialment, com ha explicat el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, durant el partit.
Les informacions que Tsunami ha traslladat és que no té intenció d'interrompre el partit. Per tant, entenem que no hauria de produir-se doncs, cap acció que comportés això, precisament, no? Que seria el pitjor escenari, el que nosaltres diem escenaris doncs, de malson.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha garantit que el partit es disputarà i que els aficionats podran assistir-hi. Buch, per cert, ha aprofitat per assegurar que la suspensió del partit el passat 26 d'octubre va ser una decisió equivocada.
I Unió de Pagesos convoca 3 tracturades per al 21 de desembre. Sortirà des de diversos municipis lleidatans fins a arribar a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. Protesten d'aquesta manera per la sentència condemnatòria del Suprem per l'1 d'octubre. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha manifestat Jaume Pedrós, coordinador territorial d'Unió de Pagesos.
Ja amb una sentència ja ferma, i nosaltres com a, bueno, com a sindicat considerem que s'està fent una persecució judicial contra els per diferents causes contra aquesta gent, no? No només els que estan empresonats, sinó també els que estan fora del país i no poden tornar a casa seva.
Pedrós ha cridat a participar a qui pugui, diu, en aquestes tractorades. En el cas Lleidet, el recorregut finalitzarà a Lledoners i recorrerà 140 quilòmetres. Sortirà a 8:15 del matí de Mollerussa i passarà per Tàrrega, Cervera, Calaf i Manresa. La intenció és arribar a la presó a les 11 hores del matí perquè hi ha actes previstos i a les 12 del migdia es farà una cantada de Nadales per part de l'ANC.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on sembla que els problemes estructurals no només es troben a la graderia de l'amfiteatre romà. Un informe alerta que fins a 350 metres de la muralla romana es troben en perill de col·lapse. Així ho indica l'informe que va presentar la Generalitat a l'Ajuntament de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
L'estudi de gairebé 900 pàgines afirma que en alguns trams la situació és especialment greu i que és molt urgent que es facin les actuacions corresponents. L'informe assenyala concretament 5 punts com especialment conflictius. Les zones on hi hauria un risc de despreniments més elevat seria el passeig Torroja, a la zona del pàrquing del seminari, als voltants de l'Hort de l'Arcabisbe i a la baixada del Roser i els seus voltants. Alguns d'aquests punts ja van patir, de fet, la caiguda de diferents pedres el 2005 i 2013 que van obligar a actuar. En l'estudi també s'apunta les possibles causes d'aquest mal estat. L'aigua de la pluja i la humitat, així com la vegetació, han empitjorat el seu estat de conservació. L'estudi es va realitzar durant el 2017 i 2018, però no ha sigut fins fa unes setmanes que s'ha fet entrega de l'informe a Herman Pinedo, l'actual conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. El consistori va decidir reunir-se d'urgència amb Patrimoni Cultural de la Generalitat i ja hi ha acordada una nova trobada amb tècnics per començar a tractar les prioritats de conservació del patrimoni de la ciutat.
I a Lleida aquest vespre obre les portes al refugi per persones sense sostre al centre obert del carrer Companyia. Tal com va avançar aquest dimecres UAU Lleida Ràdio, la nova ubicació substituirà el centre cívic de Balàfia. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Segons va explicar la regidora de Drets Socials, Regina Cairol, aquesta emissora serà un pla molt diferent perquè es durà a terme tot l'any i s'estendrà per diferents zones de la ciutat. En aquest sentit, Cairol ha afirmat que no poden fer polítiques que generin guetos.
Tots hem de conviure a tot arreu, però el que no podem fer és polítiques que facin que es generin guetos o que hi hagi molta segregació. Això no és bo. I penso que la nostra política pública i el nostre disseny ha d'anar encarat amb un sistema molt diferent, on hi hagi més pluralitat, més convivència i més inclusió social.
El president de l'Associació de Veïns del Pla de l'Aigua, però, s'ha mostrat crític amb Cairol i ha manifestat que ha trencat el compromís de no ubicar més espais socials de ciutat al barri. Recordem que el trasllat ha arribat després de les queixes de l'Associació de Veïns de Balàfia, el president de la qual va afirmar que la presència del sense sostre posava en perill que es poguessin dur a terme actes previstos al barri.
I en cultura, a l'Escala es presenta aquesta hora fia de Martí Rouret, qui fou la mà dreta del president Lluís Companys i sotssecretari de presidència durant la Guerra Civil Espanyola. És obra del polític i historiador Rafael Bruguera i ha estat editada per la Fundació Josep Irla. Rouret, escalenc de naixement, va morir exiliat a Mèxic. Ràdio L'Escala, Belfont.
Martí Rouret i Rafael Bruguera tenen en comú la condició d'escalencs i d'haver estat diputats al Parlament de Catalunya. El primer ho fou del 32 al final de la Guerra Civil. El segon ho és des de 2015. Precisament aquesta coincidència és el que va motivar Bruguera a escriure la biografia de Rouret, un personatge polifacètic que, com a sotssecretari de presidència en temps del president Companys, va arribar a ser considerat com a autèntica mà dreta del president. Rafael Bruguera.
Martí Rouret va ser un home d'absoluta confiança de Lluís Companys. Lluís Companys li encarrega qüestions molt delicades durant la República i la Guerra Civil, i ell se n'ocupa amb fidelitat i amb negació.
El llibre ha estat editat per la Fundació Josep Irla i es presenta aquest vespre a l'Escala, en presència de Marta Vilalta, secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, Ana Maria García, catedràtica emèrita d'Història de la Universitat de Girona, i Joan Manuel Treserres, president de la Fundació Josep Irla i exconseller de Cultura de la Generalitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Força Lleida buscarà avui una nova victòria a la Lliga Leport de bàsquet.
La segona consecutiva després de la destitució de Jorge Serna. El club ha fet oficial que dilluns Gustavo Aranzana es farà càrrec de l'equip. L'actual entrenador Jordi Guarda seguirà dins del club com a segon d'Aranzana. L'equip juga avui a la pista del Canoe, un rival directe a la classificació. Els del Segrià són quarts per la cua amb dos punts més que els madrilenys. El partit començarà a les 8 del vespre. També avui a l'Eurolliga el Barça rep a les 9 el Panathinaikos en la 13a jornada de la fase de grups. En cas de victòria, els de Pessic atraparien el Real Madrid a la classificació continental.
En futbol, el Girona juga avui al camp del Numància.
Els de Pep Lluís Martí es troben en el millor moment de la temporada amb 7 jornades sense perdre, amb 4 victòries i 3 empats, i situats cinquens, però només 4 punts de l'ascens directe. En canvi, els sorians acumulen 4 partits sense guanyar i són descens. El partit començarà a les 9 de la nit.
I en rugby, aquest cap de setmana es decidirà el campió de la Divisió d'Honor Catalana Femenina.
El Buc i el Sant Cugat disputaran la final després de classificar-se amb comoditat. Les barcelonines van derrotar el Poblenou per 39-0 a les semifinals i les vallesanes van imposar-se als Gòtic per 40-15.
Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fes tirbeta sobre gel a la plaça. Troba el gall més eixerit. Abriga't amb un bon llibre. Nadal és molt més.
Més de 80 activitats a la província de Barcelona per passar un Nadal diferent. Fires, tradicions, tallers, espectacles, activitats i molt més a nadalesmoltmes.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Seré amb tu, Lord, amb mi, amb tu, mai. Jo seré amb tu, Lord, amb mi, amb tu, mai. Jo seré amb tu, Lord, amb mi, amb tu, mai.
anys hi ve. I troben el tranquil competir, que mai deixaré de creure en tu, aixeca, sóc que t'hi amb tu, no siguis tan cega i ni...
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues nenes petites trobades mortes a l'interior de casa seva al nucli de Salitja, a Vilobí d'Onyar. La seva mare hauria intentat suïcidar-se a l'autopista AP7, on ha estat embestida per un camió. Montse Manent.
L'alcaldessa d'aquest municipi de la Selva, Cristina Mundet, ha demanat respecte per la família, que ha reconegut que estaven empadronats al municipi des del 2014, però mai havien rebut assistència ni denúncies de maltracte.
Aquesta família es va empadronar l'any 2014 i no tenim constància que hi hagi algun expedient obert ni de benestar social ni de cap altra àrea amb aquesta família. No n'hi ha constància.
Les nenes tampoc crec que no anaven a l'escola.
No estaven escolaritzades aquí.
Pendents a aquesta hora del vent que encara bufa amb força a bona part del país, Protecció Civil demana que s'extremin les precaucions.
Els bombers han atès fins a 502 avisos relacionats amb el vent, la majoria per arbres caiguts o elements inestables a façanes de la via pública. A Sabadell s'han registrat més d'una cinquantena d'avisos per incidències derivades del fort vent.
Ràdio Sabadell, Núria Garcia.
Els alumnes de l'escola La Roureda no han anat a classe aquesta tarda. S'han suspès les activitats esportives a l'aire lliure i es recomana no acudir als parcs infantils. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, fa una crida als sabadellencs perquè segueixin aquests consells.
Vull dir, la feina que ha de fer la ciutadania de no anar a aquestes zones amb arbrat pel risc que pot haver-hi que caigui un arbre o una branca.
Front comú dels alcaldes del Besòs per recuperar la biodiversitat del riu després dels vessaments contaminants per l'incendi de la planta de reciclatge de Montornès del Vallès.
El president del Consorci Besòs Tordera, Josep Monràs, afirma que es pot ser moderadament optimista perquè en dos dies el riu ja ha donat signes de recuperació.
El missatge d'optimisme moderat és absolutament fals que aquest incident ens porti a 30 anys enrere de la recuperació del riu. Això és radicalment fals, per la que les dades són contundents a l'hora de fer aquesta afirmació que us estic fent jo, però en tot cas el que fa és que ens ajuntem els nostres esforços per fer aquesta recuperació de manera més immediata.
3.000 agents entre Mossos i Seguretat Privada vetllaran perquè no es produeixin incidents el proper dimecres 18 de desembre, coincidint amb el Barça-Madrid.
La data ha estat escollida per una nova acció reivindicativa de Tsunami Democràtic. El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha assegurat que no es preveu la interrupció del partit.
Les informacions que Tsunami ha traslladat és que no té intenció d'interrompre el partit. Per tant, entenem que no hauria de produir-se cap acció que comportés això, precisament, no? Que seria el pitjor escenari, el que nosaltres diem escenaris, com el són.
I en cultura, a l'Escala es presenta aquest vespre la biografia de Martí Rouret, qui fou la mà dreta del president Lluís Companys i sotssecretari de Presidència durant la Guerra Civil Espanyola.
És obra del polític i historiador Rafael Bruguera i ha estat editada per la Fundació Josep Irla.
Ràdio L'Escala, Belfont.
Coincidència és el que va motivar Bruguera a escriure la biografia de Rouret, un personatge polifacètic que, com a sotssecretaria en temps del president Companys, va arribar a ser considerat com a autèntica mà dreta del president. Rafael Bruguera.
Martí Rouret va ser un home d'absoluta confiança de Lluís Companys. Lluís Companys li encarrega qüestions molt delicades durant la República i la Guerra Civil i ell se n'ocupa amb fidelitat i amb negació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest pla Vencat ja en fase de prealerta. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara el vent de component oest bufa amb ratxes superiors als 70 o als 80 km per hora. A la meitat sud del país, a zona de ponent, també a extrem nord de l'Empordà i cotes altes del Pirineu i el Prepirineu. Fins i tot les ratxes són superiors puntualment als 90 km per hora i esperem que de cara a aquestes properes hores també es mantingui reforçat, especialment a les comarques del sud del país i també a l'extrem nord del litoral. En aquests sectors, les ratxes màximes podrien superar als 100 o als 120 km per hora. En conjunt, una tarda amb la presència d'intervals de núvols, sobretot al nord i al nord-oest del país, i amb precipitacions a la zona del Pirineu. Cota de neu que esperem que se situï al voltant dels 2.200 metres, gruixos de neu força significatius, sobretot a la zona del vessant nord de la serralada, fins i tot podrien superar els 50 centímetres de neu nova per sobre dels 2.400 metres, i amb acumulacions de pluja que seran extremadament abundants, més de 100 litres en 24 hores. Avui amb unes temperatures que en general són més altes arreu del país. Cap de setmana més tranquil, amb sol, i demà al matí encara amb vent de component oest reforçat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballart. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sembla que a poc es va normalitzant la circulació. No està sent, si més no de moment, una tarda massa complicada pel que fa a la mobilitat. Sí que, evidentment, pel vent cal anar amb molta precaució, sobretot vehicles vulnerables com les bicicletes, com motoristes, també com els camions, en aquest cas, sobretot els extrems del país on el vent bufa més fort, doncs cal anar amb molta precaució en aquest sentit. Però pel que fa a la mobilitat, el que dèiem, està millorant molt el trànsit a moltes vies, malgrat tot, a la C58 aquí hem de seguir parlant de retencions, especialment al tram de Sabadell-Badia, és a dir, Badia-Sabadell, concretament sentit nord, sentit Terrassa, per un accident que hi ha hagut aquesta tarda, també en el punt de Sant Quirze i de la Via en sentit sud. Recordem que aquí tenim un camió bolcat que talla l'accés a l'autopista P7 per anar en sentit Girona. D'altra banda, la circulació encara presenta força volum de trànsit a la ronda de dalt de Barcelona, entre Sant Gervasi i la zona de Vall d'Hebron, d'Horta, en sentit Besòs. Sembla que, com dèiem, a poc doncs, en fa la tendència a la millora. Per últim, a la C-17 destacarem encara un petit tram de retencions a la zona de Lliçà de Vall, en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Tragèdia a Vilobí d'Onyar, a la Selva, aquest migdia, on els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues nenes de curta edat que han estat trobades a l'interior de casa seva al nucli de Salitja. Minuts més tard, la policia ha rebut l'avís que la seva mare hauria intentat suïcidar-se a l'autopista AP7, on ha estat embestida per un camió. L'Ajuntament del municipi ja ha decretat 3 dies de dol oficial i ha suspès totes les activitats del cap de setmana.
Les investigacions es troben per ara sota secret de sumari, però el que se sap fins ara és que hauria estat el pare qui hauria trobat el cos de les nenes de menys de 10 anys amb evidents signes de violència. La mare, que continua ingressada en estat greu a l'Hospital Josep Trueta, hauria intentat suïcidar-se llançant-se en direcció contrària per l'autopista P7, on ha estat embestida per un camió. Des de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ja s'han decretat 3 dies de dol oficial i s'han suspès tots els actes previstos per aquest cap de setmana, fins i tot els previstos per la Marató de TV3. L'alcaldessa Cristina Mundet ha demanat respecte per la família i ha reconegut que estaven empadronats al municipi des del 2014, però mai havien rebut assistència ni denúncies de maltracte.
Aquesta família es va empadronar l'any 2014 i no tenim constància que hi hagi algun expedient obert ni de benestar social ni de cap altra àrea amb aquesta família. No n'hi ha constància.
Les nenes tampoc crec que no anaven a l'escola.
No estaven escolaritzades aquí.
Per cert, una notícia d'última hora: acabem de saber que la mare de les dues nenes ha mort, el Josep Trueta. Segons l'alcaldessa Mundet, les nenes no estaven escolaritzades al municipi, però sí que realitzaven diferents activitats extraescolars amb altres infants. En un comunicat, el consistori ha expressat el seu condol i ràbia per uns fets tristos i lamentables. També han recordat que cal respectar el secret de sumari i han demanat màxima serenitat al poble. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec del cas.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Doncs encara en la crònica de successos, a aquesta hora està en marxa encara una junta de seguretat extraordinària convocada aquesta tarda d'urgència a Manresa per afrontar l'allau de casos d'abusos sexuals, especialment aquesta darrera setmana al municipi. Ahir mateix l'alcalde Valentí Junyent assegurava que els fets superaven la capacitat pròpia del consistori i demanava ajuda urgent al Departament d'Interior. També demanava contundència a la justícia davant dels agressors. Seguint aquesta reunió i els nostres companys de Ràdio Sant Fruitós, Olga Gil i bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com molt bé has dit, els consellers Miquel, l'alcalde, perdoneu, de Manresa, Valentí Junyent, ha explicat que s'anava de les mans una situació així per Manresa i, per tant, ha demanat ajuda a Miquel Buch. En una reunió que ha començat, recordem, 50 minuts tard i, per tant, encara hores d'ara estan reunits per una mica valorar el que està passant i a veure com poden afrontar una situació com aquesta. Miquel Buch i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, no han explicat el per què havia tardat tant la Junta, però estem aquí encara tots els periodistes i mitjans de comunicació de molts mitjans esperant doncs, que surtin i facin aquestes declaracions per saber què ha passat i per saber com afrontaran aquesta situació a Manresa que preocupa a tota la comarca.
Doncs gràcies, Olga, des de Ràdio Sant Fruitós. Per aquesta darrera hora seguirem també pendents del que es pugui resoldre en aquesta junta especial. I més qüestions. Protecció Civil ha desactivat el pla Bencat i el deixa ara en fase de prealerta. El pla s'havia activat per la previsió de fortes ventades durant la jornada d'avui. Fins a les 6 de la tarda, els bombers han fet 502 sortides relacionades amb el vent i el telèfon d'emergències ha rebut 796 trucades.
L'episodi de fort vent ha deixat ratxes que han superat els 100 km per hora en diversos punts, especialment de l'àrea metropolitana, però també a Tarragona o Lleida. Les principals afectacions són per arbres caiguts enmig de la via o elements inestables de les façanes dels edificis. Protecció Civil ha demanat màxima precaució també, sobretot a l'hora dels desplaçaments o activitats a l'aire lliure. Emergències ha activat en fase de prealerta el pla Allaucat per perill alt de Llaus a l'Aran i al Pallars Sobirà.
Fins a aquesta hora, els municipis més afectats són Reus i Tarragona. A Sabadell també s'han registrat més d'una cinquantena d'avisos per incidències derivades del fort vent, la gran majoria per arbres i branques caigudes o contenidors desplaçats. Continua allà actiu el Pla de Protecció Municipal per Vent. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda al Comitè d'Emergències Municipal, que s'ha reunit aquest migdia amb l'alcaldessa Marta Farrés al capdavant, ha acordat algunes mesures per evitar accidents derivats del fort vent. Els alumnes de l'escola La Roureda no han anat a classe aquesta tarda, s'han suspès les activitats esportives a l'aire lliure i es recomana no acudir als parcs infantils. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, fa una crida als sabadellencs perquè segueixin aquests consells.
Vull dir, la feina que ha de fer la ciutadania doncs, de no anar a aquestes zones amb arbrat pel risc que pot haver-hi que caigui un arbre o una branca.
D'altra banda, el Comitè d'Emergències ha activat l'operació Fred, que preveu habilitar un espai a la prefectura de la Policia Municipal per acollir fins a 6 persones que habitualment dormen al carrer.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Front comú dels alcaldes del Besòs per recuperar la biodiversitat del riu després dels vessaments contaminants per l'incendi de la planta de reciclatge de Montornès del Vallès d'aquesta setmana. A l'espera dels resultats definitius de les proves que s'estan fent encara aquests dies al riu per determinar l'abast del desastre mediambiental, el Consorci del Besòs Tordera s'ha reunit aquest migdia i amenaça en presentar-se com a acusació popular si finalment la Fiscalia veu indicis de delicte ecològic. Jessica del Moral, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Presidia la reunió l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb l'objectiu d'avaluar l'impacte ecològic de l'accident. Colau ha cridat a la serenitat i ha assenyalat que, malgrat que es tracti sí d'un fet greu, en cap cas no es pot dir que el riu hagi retrocedit 30 anys. En aquest sentit, el president del Consorci Besòs Tordera i també alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha destacat que en dos dies el riu ja donarà signes de recuperació. De fet, aquest mateix matí ja s'hi han vist carpes. Diu Monràs que es pot ser moderadament optimista.
El missatge d'optimisme moderat és absolutament fals que aquest incident ens porti a 30 anys enrere de la recuperació del riu. Radicalment fals, per la que les dades són contundents a l'hora de fer aquesta afirmació que us estic fent jo, però en tot cas el que fa és que ens ajuntem els nostres esforços per fer aquesta recuperació de manera més immediata.
Tant Colau com Monràs han anunciat que si la Fiscalia aprecia mala praxi per part de l'empresa, es personaran com a acusació. De moment el Consorci es troba a l'espera de rebre el resultat de les analítiques de la planta depuradora i de les les aigües del riu, que poden trigar encara setmanes. Aquesta investigació s'emmarca en l'expedient que ha obert el Consorci en col·laboració amb l'ACA, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, Aditexa. Recordem que tot plegat hauria començat dimecres arran de l'extinció d'un incendi declarat en aquesta empresa de Montornès del Vallès dedicada al reciclatge de dissolvents i residus industrials.
I encara en terreny mediambiental, l'entitat ecologista SOS Costa Brava denuncia el risc de més de 15.000 habitatges nous a 6 municipis del litoral català que el nou pla director no contempla.
És el cas de Castelló d'Empúries, Palafrugell, Palamós, Calonge, Santa Cristina d'Aro i Platja d'Aro. D'aquests 5 municipis no els inclou el pla director de protecció del litoral i tenen un creixement potencial d'almenys 15.522 habitatges. La plataforma ecologista SOS Costa Brava alerta que, excloent-los del nou pla director, es condemna l'entorn de la Costa Brava. Així s'expressava el portaveu de l'entitat ecologista en declaracions al programa El Far de la xarxa, Eduard de Ribot.
Consideraven que Palafrugell era evident que hi tenia que entrar. I la moratòria urbanística havia aturat aquests sectors dels que parlem, excepte Cap Roig. Doncs la sorpresa ha estat que el pla director no digui res per Palafrugell i el consideri sostenible. Els creixements eren molt importants i ho hem confirmat amb aquestes 504 hectàrees en perill, amb aquests 9.234 habitatges que es poden fer en sòls urbanitzables.
Segons SOS Costa Brava, el nou pla director ha considerat sostenibles aquests projectes perquè eren posteriors i adaptats al pla territorial parcial de les comarques gironines. Denuncien que la Generalitat no els hi ha ni valorat i que a la pràctica es potencia que es pugui construir en tan sols 5 municipis quasi el mateix nombre d'habitatges nous dels que permet als altres 17.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
En clau política, Pedro Sánchez trucarà a Quim Torra dimarts vinent en el marc de la ronda de trucades als presidents autonòmics per les negociacions de la investidura, enmig, això sí, d'un clima de retrets per la manca de diàleg.
Fons de la Moncloa han assegurat que la trucada es produirà dimarts després de la del lendakari Íñigo Urkullu, després de 3 mesos de no comunicar-se directament. Aquest matí, però, el president en funcions, Pedro Sánchez, ha retret a Torra des de Brussel·les que demani diàleg mentre alhora menystingui l'oferta del govern espanyol. Recordem que Torra va tillar ahir l'anunci de les trucades de gest buit i estèril.
Después de escuchar lo que ha dicho el presidente Torra, no es que me llama la atención que quien reclama diálogo pues critique el diálogo con él y con el resto de presidentes autonómicos, ¿no? Yo creo que la vocación de diálogo que manifiesta el gobierno de España es inclusiva, no es excluyente. Y creo que además es positivo el que este proceso de investidura, sobre todo después de 5 elecciones, de 2 repeticiones electorales a nivel general, pues también seamos conscientes todas las instituciones, no solamente los partidos políticos que estamos presentes en la Cámara, que tenemos que poner al país en marcha.
El president en funcions també ha parlat sobre la promesa del nou sistema de finançament. Sánchez ha assegurat que inclourà ja una proposta en el seu discurs d'investidura, però que serà d'acord amb el que preveuen els diferents estatuts d'autonomia.
Doncs precisament la Cambra de Comerç de Barcelona reclama més inversions en infraestructures catalanes per part de l'Estat. La institució ha fet públic un informe que posa sobre la taula l'impacte econòmic del dèficit d'inversió en infraestructures de l'Estat a Catalunya entre els anys 2001 i 2018.
Asseguren que s'han deixat de guanyar prop de 8.000 milions d'euros, al 3,3% del PIB català, i la creació de 11.000 llocs de treball. L'informe arriba que, per acabar amb el greuge, caldria una inversió de 45.000 milions d'euros des d'ara fins al 2030. L'entitat ha concretat que calen 15.000 milions, com a mínim, per a infraestructures prioritàries, la majoria destinats a la xarxa ferroviària i a la viària. El president de la Cambra, Joan Canadell, reclama que les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez es posi com a condició que el govern espanyol reconegui aquest deute.
L'Estat ha de reconèixer aquest deute. Ha de reconèixer aquest deute que té en Catalunya, aquests 45.000 milions d'euros, i, de fet, la investidura que està en aquests moments sobre la taula no haurien de donar suport als nostres partits polítics si no hi ha un reconeixement d'aquest deute.
El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sumat a aquesta proposta i ha anat un pas més enllà. La Cambra de Comerç de Barcelona proposa crear una taula conjunta amb altres cambres, patronals i organitzacions professionals per fer una proposta sobre el deute inversor en infraestructures.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
3.000 agents entre Mossos i Seguretat Privada vetllaran perquè no es produeixin incidents el proper dimecres 18 de desembre, coincidint amb el Barça-Madrid. Recordem que la data ha estat escollida per Tsunami Democràtic per reivindicar el dret a l'autodeterminació i la llibertat dels presos independentistes. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els agents, els Mossos, s'encarregaran de la seguretat a l'exterior de l'estadi. Des de primera hora organitzaran un primer anell al voltant del camp que vigilarà que no hi hagi incidents i que jugadors i àrbitres hi arribin sense problemes. Pel que fa als agents de seguretat privada, seran els encarregats de vetllar per evitar problemes a l'interior del camp, especialment, com ha explicat el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, durant el partit.
Les informacions que Tsunami ha traslladat és que no té intenció d'interrompre el partit. Per tant, entenem que no hauria de produir-se doncs, cap acció que comportés això, precisament, no? Que seria el pitjor escenari, el que nosaltres diem escenaris doncs, de malson.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha garantit que el partit es disputarà i que els aficionats podran assistir-hi. Buch, per cert, ha aprofitat per assegurar que la suspensió del partit el passat 26 d'octubre va ser una decisió equivocada.
I Unió de Pagesos convoca 3 tracturades per al 21 de desembre. Sortirà des de diversos municipis lleidatans fins a arribar a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses. Protesten d'aquesta manera per la sentència condemnatòria del Suprem per l'1 d'octubre. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha manifestat Jaume Pedrós, coordinador territorial d'Unió de Pagesos.
Ja amb una sentència ja ferma i nosaltres com a... Bueno, com a sindicat considerem que s'està fent una persecució judicial contra els per diferents causes contra aquesta gent, no? No només els que estan empresonats, sinó també els que estan fora del país i no poden tornar a casa seva.
Pedros ha cridat a participar a qui pugui, diu, en aquestes tractorades. En el cas Lledeta, el recorregut finalitzarà a Lledoners i recorrerà 140 quilòmetres. Sortirà a 7:45 del matí de Mollerussa i passarà per Tàrrega, Cervera, Calaf i Manresa. La intenció és arribar a la presó a les 11 hores del matí perquè hi ha actes previstos i a les 12 del migdia es farà una cantada de Nadales per part de l'ANC.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Tarragona, on sembla que els problemes estructurals no només es troben a la graderia de l'amfiteatre romà. Un informe alerta que fins a 350 metres de la muralla romana es troben en perill de col·lapse. Així ho indica l'informe que va presentar la Generalitat a l'Ajuntament de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
L'estudi de gairebé 900 pàgines afirma que en alguns trams la situació és especialment greu i que és molt urgent que es facin les actuacions corresponents. L'informe assenyala concretament 5 punts com especialment conflictius. Les zones on hi hauria un risc de despreniments més elevat seria el passeig Torroja, a la zona del pàrquing del seminari, als voltants de l'or de l'arcabisbe i a la baixada del Roser i els seus voltants. Alguns d'aquests punts ja van patir, de fet, la caiguda de diferents pedres el 2005 i 2013 que van obligar a actuar. En l'estudi també s'apunta les possibles causes d'aquest mal estat. L'aigua de la pluja i la humitat, així com la vegetació, han empitjorat el seu estat de conservació. L'estudi es va realitzar durant el 2017 i 2018, però no ha sigut fins fa unes setmanes que s'ha fet entrega de l'informe a Herman Pinedo, l'actual conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona. El consistori va decidir reunir-se d'urgència amb Patrimoni Cultural de la Generalitat i ja hi ha acordada una nova trobada amb tècnics per començar a tractar les prioritats de conservació del patrimoni de la ciutat.
I a Lleida aquest vespre obre les portes al refugi per persones sense sostre al centre obert del carrer Companyia. Tal com va avançar aquest dimecres, UAU Lleida Ràdio, la nova ubicació substituirà el centre cívic de Balàfia. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Segons va explicar la regidora de Drets Socials, Regina Cairol, aquesta emissora serà un pla molt diferent perquè es durà a terme tot l'any i s'estendrà per diferents zones de la ciutat. En aquest sentit, Cairol ha afirmat que no poden fer polítiques que generin guetos.
Tots hem de conviure a tot arreu, però el que no podem fer és polítiques que facin que es generin guetos o que hi hagi molta segregació. Això no és bo i penso que la nostra política pública i el nostre disseny ha d'anar encarat en un sistema molt diferent on hi hagi més pluralitat, més convivència i més inclusió social.
El president de l'Associació de Veïns del Pla de l'Aigua, però, s'ha mostrat crític amb Cairol i ha manifestat que ha trencat el compromís de no ubicar més espais socials de ciutat al barri. Recordem que el trasllat ha arribat després de les queixes de l'Associació de Veïns de Balàfia, el president de la qual va afirmar que la presència del sense sostre perill que es poguessin dur a terme actes previstos al barri.
I en cultura, a l'Escala, es presenta aquesta hora la biografia de Martí Rouret, qui fou la mà dreta del president Lluís Companys i sotssecretari de presidència durant la Guerra Civil Espanyola. És obra del polític i historiador Rafael Bruguera i ha estat editada per la Fundació Josep Irla. Rouret, escalenc de naixement, va morir exiliat a Mèxic. Ràdio L'Escala, Belfont.
Martí Rouret i Rafael Bruguera tenen en comú la condició d'escalencs i d'haver estat diputats al Parlament de Catalunya. El primer ho fou del 32 al final de la Guerra Civil. El segon ho és des de 2015. Precisament aquesta coincidència és el que va motivar Bruguera a escriure la biografia de Rouret, un personatge polifacètic que, com a sotssecretari de presidència en temps del president Companys, va arribar a ser considerat com a autèntica mà dreta del president. Rafael Bruguera.
Martí Rouret va ser un home d'absoluta confiança de Lluís Companys. Lluís Companys li encarrega qüestions molt delicades durant la República i la Guerra Civil i ell se n'ocupa amb fidelitat i amb negació.
El llibre ha estat editat per la Fundació Josep Irla i es presenta aquest vespre a l'Escala, en presència de Marta Vilalta, secretària general adjunta d'Esquerra Republicana, Ana Maria García, catedràtica emèrita d'Història de la Universitat de Girona, i Joan Manuel Treserres, president de la Fundació Josep Irla i exconseller de Cultura de la Generalitat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona juga avui al camp del Numància.
Els de Pep Lluís Martí es troben en el millor moment de la temporada, amb 7 jornades sense perdre, amb 4 victòries i 3 empats, i situats cinquens, però només 4 punts de l'ascens directe. En canvi, els sorians acumulen 4 partits sense guanyar i són desens.
El Força Lleida buscarà avui una nova victòria a la Lliga Leport de bàsquet.
La segona consecutiva després de la destitució de Jorge Serna. El club ha fet oficial que dilluns Gustavo Aranzana es farà càrrec de l'equip. L'actual entrenador, Jordi Guarda, seguirà dins del club com a segon d'Aranzana. L'equip juga avui a la pista del Canoe, un rival directe a la classificació. Els del Segrià són quarts per la cua amb 2 punts més que els madrilenys. El partit començarà a les 8 del vespre. També avui a l'Eurolliga el Barça rep a les 9 el Panathinaikos en la 13a jornada de la fase de grups. En cas de victòria, els de Svetislav Pesic atraparien el Real Madrid en la classificació continental.
I en hoquei patins, demà jornada a la Lliga Europea.
El Noia Freixenet rebrà el potent Porto. El Benfica jugarà com a local amb el Barça i el Reus Deportiu rebrà l'Sporting de Portugal. Els tres equips catalans estan situats en segona posició en el seu grup i tots tres juguen davant el primer. Per tant, tenen l'opció de saltar el lideratge de grup aquest cap de setmana.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
De les novetats a la cartellera catalana hi destaca Pròxima, un film protagonitzat per una astronauta mare soltera que ha d'iniciar una missió llarga a l'espai. També ens fixarem en Curiosa, una pel·lícula biogràfica sobre la vida de l'escriptora francesa Marie de Regnier. I acabarem amb Jumanji, Siguiente Nivel. Els jugadors tornen al joc, però aquesta vegada amb els personatges intercanviats.
Nunca pensé que un día fuera a decir la última misión antes de ir a Marte. Y aquí estamos, con los últimos preparativos para el largo viaje.
No apagues la luz.
A la orden, capitán.
El personatge principal de Pròxima és la Sara, una astronauta francesa. És l'única dona d'un programa especial de l'Agència Europea. Viu sola amb la seva filla de 7 anys i se sent culpable perquè no pot passar més temps amb ella. Quan la Sara sigui escollida per formar part de la tripulació d'una missió especial de més d'un any de durada, la relació entre mare i filla es tornarà caòtica.
Mamá, te echo de menos.
¿Es cierto eso que dicen de que es el día más feliz de tu vida? Como no he podido ser tu marido, seré tu amante. Te enseñaré todos los vicios, incluso los más inimaginables.
Curiosa és una aproximació a la vida de Marie de Gagné, una escriptora francesa de principis del segle XX que va experimentar amb la seva sexualitat. Per pagar els deutes del seu pare, la Marie es casa amb el poeta Henri de Gagné, però és amant de Pierre Loup, també poeta. Amb ell viurà una iniciació a l'amor i l'erotisme a través del vincle fotogràfic literari que inventaran junts.
A todo el mundo le gustan las historias de amor.
Sobre todo cuando son escandalosas.
¿Le he escandalizado?
Estamos en el jardín botánico.
Oh, Dios mío.
Un momento. ¡Nos hemos equivocado de cuerpo!
Tengo la cadera de lujo.
Mi madre. Me siento muy suelto.
¿Por qué me pasa a mí todo?
Torna a la pantalla gran la franquícia Jumanji, aquest cop al siguiente nivel. Els jugadors tornen al joc, però aquest cop els personatges s'han intercanviat. Són els mateixos herois, però amb una aparença diferent. Només hi ha un problema. On és la resta de la gent? Només hi ha una opció. Jugar una vegada més per esbrinar què passa.
¡Conduces como mi abuela!
¿Qué estás diciendo? Renové el permiso de conducir el mes pasado otra vez.
La xarxa de comunicació local.